Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Que passen de les 11 del matí, tornem a estar aquí, al matí a Ràdio Estel, a un altre punt de vista. Un any més, Barcelona és la capital mundial del mòbil, ja ho sabeu, durant 4 dies gràcies al Mobile World Congress, que per cert acaba precisament avui. I un any més, Barcelona és també la seu d'un congrés paral·lel, que té un altre objectiu, el de visibilitzar les problemàtiques socials i ambientals que hi ha darrere aquesta gran indústria. Estem parlant del Mobile Social Congress, que enguany ha celebrat la seva 7a edició, impulsat per CETEM Catalunya, en el marc de la campanya electrònica justa. Doncs bé, per parlar-ne, perquè volíem saber el seu punt de vista, ens acompanya avui la Clàudia Bosch, que ella és membre de CETEM i també tècnica d'aquesta campanya. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Estic cansadíssima, no?
Una mica, sí. Han estat uns dies intensos de molta feina, però estem molt contentes, la veritat, amb el resultat.
Clar, què és i què feu per aquell oient que digui què és el Mobile Social Congress?
El Mobile Social Congress va ser un projecte que va néixer ara fa 7 anys amb la intenció d'aprofitar l'onada d'atenció mediàtica que rep el Mobile World Congress i aprofitar doncs, aquest espai per proposar, no?, una mirada més crítica, no?, des d'una perspectiva de drets humans, laborals i de sostenibilitat cap a la indústria de l'electrònica.
Uh-huh. Són 7 edicions, dèiem ja, Clàudia, vau començar el 2016. Des d'aleshores, quina valoració en feu, o en fas, no?, a nivell de repercussió?
Doncs la veritat és que encara queda bastanta feina per fer. Així com el Mobile World Congress es presenten moltes innovacions, molts avenços, en aquests aspectes no hem avançat tant, sinó que cada any som testimonis de noves vulneracions, de que no s'està prioritzant la salut o la seguretat de les treballadores a diverses fàbriques o a les mines. Per tant, encara ens queda molt de camí per recórrer, encara hi ha molta gent que falta per ser sensibilitzada, crec que encara hi ha molta gent que no sap, no?, que hi ha darrere dels nostres mòbils, i per tant aquest projecte encara segueix sent més necessari que mai. I encara més necessari que mai perquè des del 2017 ha augmentat un 50% la quantitat de gent que utilitza un smartphone i això anirà a l'alça, no?
Fem una cosa, et sembla si recordem aquell spot, no?, que deies tu, no?, que feies menció d'aquella edició del 2017, que era la segona.
Sabies que la indústria electrònica genera forts impactes socials i mediambientals? I creus que a tu no t'afecten? Minerals de sang, explotació laboral, residus electrònics, programari privatiu, obsolescència programada. Vine al Mobile Social Congress el 28 de febrer i l'1 de març al Pati Manning. Descobreix les alternatives.
Clar, descobreix les alternatives, Clàudia. Què hi ha al darrere del mobile? Cada any intenteu, no?, del mobile i del mòbil. Cada any intenteu centrar-vos en diferents temàtiques i problemàtiques, sempre dins del mateix àmbit, entenc, no?
Sí. A veure, el programa d'enguany és bastant transversal. El que hem volgut aportar són temes d'actualitat.
Sí.
Per tant, hem tractat des de temes a les fàbriques, a temes que ens afecten a les consumidores, fins a temes de reciclatge, no? Perquè, bé, són 7 edicions i intentem aportar temes nous també que puguin ser d'interès per la ciutadania.
Com dèiem, aquest any heu celebrat la vostra 7a edició. Vau començar el 27 de febrer i l'1 i 2 de març, d'aquí una mica el cansament que deia la Clàudia, que no han parat, no? I ahir precisament es clausurava. Quin balanç en feu d'aquesta 7a edició?
Doncs la veritat és que fem un balanç molt positiu, perquè més enllà de les persones que atenen les xerrades, són els missatges que se'n desencadenen a través de les xarxes socials, dels mitjans, i que això també marca una mica doncs, el que anirem fent al llarg de l'any a la campanya, no?
Aquesta campanya, que per cert el lema d'enguany, no?, ens centrem en el lema d'aquesta 7a edició, és posem la tecnologia al servei de la vida. Com es pot aconseguir aquesta meta?
Doncs crec que al final hem de fer un canvi de prioritats, no?, tant a nivell individual com a nivell empresarial, com a nivell de polítiques públiques. És a dir, hem de posar la vida al centre i hem de fer que la tecnologia sigui compatible amb la vida. No pot ser que el fet de que nosaltres utilitzem tauletes, smartphones, vulgui dir obligatòriament que hi hagi gent, molta gent patint a l'altra banda, no? És una qüestió de prioritats. És possible donar millors condicions, és possible protegir aquestes persones, és possible fer les coses d'una altra manera, però no és la prioritat. Per tant, aquesta és la reflexió que hem de fer.
Clar, aquesta reflexió, però n'heu fet d'altres, eh? Molts temes i problemàtiques que heu tocat en aquest Mobile Social Congress. Quin ens destacaries?
Per exemple, aquest any ens hem centrat molt en el tema d'Amazon, que l'hem abordat des de dues històries bastant diferents. D'una banda, hem tingut el plaer de tenir a Chris Smalls entre un dels nostres ponents. Chris Smalls és un ex-treballador d'Amazon que va ser acomiadat quan va començar a organitzar les treballadores perquè va veure que Amazon, ell treballava a un dels magatzems a Nova York, va veure que Amazon no estava proveint de les mesures de seguretat apropiades durant la Covid-19, així que, bueno, ell va protestar i va exigir que això es millorés i va començar a organitzar les treballadores i després va ser acomiadat. A partir d'aquí, al cap d'uns mesos, va decidir iniciar tot un moviment per aconseguir crear un sindicat a Amazon Nova York. I ara està en un punt molt interessant perquè les eleccions, per veure si al final es crea aquest sindicat o no, seran aquest mes de març. I amb les notícies molt fresques de que tot just fa 5 dies, mentre estaven de campanya, a vegades porten menjar a les treballadores a la sortida del seu torn, doncs Amazon va trucar a la policia i els va arrestar. D'acord? La policia els va arrestar quan realment no estaven fent res il·legal, simplement estaven a les portes, doncs, portant una mica de menjar i socialitzant a l'hora del descans. I això és una de tantes de les pràctiques que utilitza Amazon per desmotivar o fer que les treballadores tinguin por de sindicalitzar-se, no? I Chris Smalls ens ha explicat, doncs, per exemple, les reunions que els fan explicant com de dolent és sindicalitzar-se, la vigilància que pateixen, tenen càmeres fins i tot a la parada d'autobús que ja està fora de l'edifici d'Amazon, o sigui, tota una sèrie de pràctiques que el que fan és prevenir a que les treballadores s'organitzin i puguin lluitar per unes condicions de treball millors. I això ho hem presentat d'una banda, però de l'altra tenim l'altra cara, que és quants diners estan invertint algunes administracions públiques en el contracte de serveis cloud, és a dir, quan tu fas una web, doncs l'has de posar en un servidor.
Sí.
I Amazon és un gran proveedor, o sigui, Amazon té el 30% dels serveis cloud, és una empresa que té molt de poder. Doncs cada cop hi ha més administracions públiques que contraten aquests serveis. I nosaltres el que diem és que no té cap sentit que es paguem amb els nostres diners, amb els nostres impostos, a una empresa que no està respectant els drets de les treballadores. No?
És que fa temps que es parla, ara ens centrem, no?, en aquests drets laborals dels treballadors. Ja fa temps, no?, que parlem a Clàudia sobre això. No s'ha evolucionat en aquest sentit? Quina percepció n'heu tret?
La veritat és que encara cal, o sigui, no s'està millorant gaire, és a dir, la demanda va cap amunt. Per exemple, amb el tema dels semiconductors a Taiwan, doncs sí, veiem molta població migrada que treballa en unes condicions molt dolentes. Fins i tot ara s'han obert fàbriques de processament de mòbils aquí a Europa, a l'est d'Europa, també un altre cop és població migrada que també treballa en unes condicions molt precàries. Per tant, no, és a dir, cada cop veiem que es manté el mateix model.
També s'ha parlat, per cert, en aquest Mobile Social Congress, de l'impacte postpandèmia, no?, que encara doncs, es manté a moltes fàbriques, això és evident, no, Clàudia? I també la cadena de subministraments. De quina manera creus tu que està afectant més de 2 anys després de l'arribada del Covid?
Clar, el que passa és que amb el Covid hi ha molta gent que s'ha passat hem fet molt de teletreball i això doncs, ha generat una creixent demanda de dispositius electrònics, no? D'una banda això, de l'altra, doncs, la Covid, que ha fet que moltes treballadores emmalaltissin i al final tot això ha generat com una manca de capacitat de respondre, no?, a aquesta creixent demanda. I el que hem vist és com de complexa és aquesta cadena de subministrament, com d'opaca i com de fràgil, no? És a dir, passa una cosa a Taiwan,
sí,
i això ja ho desmunta tot.
Un efecte dominó, eh?
Correcte. O sigui, hem de ser conscients que sí que ens afecta el que passa a l'altra punta del món. Està tot molt, molt, molt connectat.
De fet, també en aquest congrés heu parlat de la bretxa digital. Tu creus que esdeveniments també de la magnitud, ara parlem del Mobile World Congress, haurien de donar també espai a aquesta problemàtica?
Totalment, sí, sí, i no ho veiem, no és així. És a dir, ara es posa la tecnologia 5G i es parla molt d'això, però ningú està parlant de la gent que encara no té accés a internet a alguns llocs del món, que ahir parlàvem amb l'Aixa d'una de les nostres ponents, que ja deia que l'internet hauria de ser un dret humà, no? Sí. Perquè ara és que tot es fa per internet, per tant, ja, d'això no se'n parla, i no només a d'altres països, sinó aquí mateix, doncs també durant la pandèmia vam veure que certs col·lectius doncs, no tenien accés a tenir una tablet, un ordinador, doncs per seguir amb els treballs de l'escola, o per treballar, o per fer altres coses. O sigui, quan ja afecta a que tu puguis accedir a un servei públic o a un bé bàsic, aquí sí que es converteix en un problema.
Avui estem parlant amb la Clàudia Bosch, aquí al Matí a Ràdio Estel. Ella és membre de CETEM, que és una ONG, que ara en parlarem, de CETEM. Ella és tècnica d'aquesta campanya d'electrònica justa, que sou el qui organitzeu doncs, aquest Mobile Social Congress. De fet, clar, hem parlat de l'àmbit social, de l'àmbit laboral, però també us preocupa, des del Mobile Social Congress, molt l'àmbit mediambiental. Clàudia, per fer-nos una idea del que suposa que tanta gent tingui un o més mòbils, què amaguen darrere la seva carcassa? Allò que no ens diu la indústria.
Clar, el que passa és que el residu electrònic cada any creix més i més, cada any hi ha més tones de residus electrònics. De tot aquest residu electrònic, anualment se'n recicla al voltant d'un 20%, per tant, molt poc. I no només això, sinó que ara, bueno, se'n parla molt, no?, de que hem de fer una transició energètica, que hem de passar de les energies fòssils a les energies renovables, però per habilitar aquesta xarxa d'energies renovables necessitem bateries elèctriques i per als cotxes elèctrics també. I aquestes bateries són intensives en els mateixos metalls i minerals que utilitzem les bateries dels nostres mòbils. I han sortit diversos informes que ens avisen que ja preveuen que arribarem al pic d'aquests metalls i minerals. Per tant, no podem tirar la brossa unes matèries primeres que ara ens resulten totalment essencials per fer aquesta transició i frenar la crisi climàtica, no? És com un sense sentit complet.
Clar, aquest sense sentit complet que a vosaltres us va cridar l'atenció des de la ONG CETEM, explica'ns qui sou, no? I quins progressos, quins esforços heu fet també durant aquests 6 anys, no?, d'edicions.
Doncs CETEM Catalunya és una ONG que té més de 50 anys de trajectòria. Va començar fent camps de solidaritat, és a dir, voluntariats a països del sud global i molta formació per fer sensibilització sobre quines són les causes de la desigualtat estructural que hi ha entre el nord i el sud, no? I a partir d'aquí doncs, van néixer diferents campanyes per treballar des d'aquí, temes com, per exemple, les vulneracions de drets a la indústria del tèxtil, de l'electrònica, el tema de la sobirania alimentària, la banca armada. Tenim diverses campanyes que el que treballen és, d'acord, hi ha tots aquests problemes, però què podem fer des del nord global? Què és el que està a les nostres mans? Com impacta el nostre estil de vida, la nostra manera de fer, la nostra cultura en les vides, les comunitats i les cultures en altres països?
Claudi, heu tingut suport de les administracions públiques? S'han interessat per vosaltres?
Completament. El Mobile Social Congress és un projecte que s'ha fet possible amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'àrea de justícia global, i estem molt contentes per això, perquè han fet una aposta molt clara i estem molt agraïdes.
Entenc que aquests dies ara que venen toca descansar, Clàudia?
Bueno.
O què, ja teniu algun altre
projecte?
Bueno, falta
acabar de tancar-ho tot i... Però sí, sí.
Estem parlant amb Clàudia Bosch, membre d'aquesta ONG CETEM i tècnica d'aquesta campanya d'electrònica justa, no?, que organitzen el Mobile Social Congress. I Clàudia, mira, queda't amb nosaltres, perquè tot seguit, clar, ens ha picat la curiositat i hem volgut contactar amb una persona que en el seu dia a dia no té mòbil. Parlem amb ella aquí al Matí a Ràdio Estel.
Vinga.
Sí, ho heu escoltat bé. la persona amb qui parlarem tot seguit, ara, Déu-n'hi-do quin misteri hem fet, hem creat, no fa servir el dispositiu electrònic que tots estem acostumats per connectar-nos al món, amb el món. Abans de parlar amb ella, tot i que sembli una utopia, ja us avancem que l'hem trobat, ens ha costat, però ho hem fet, fixeu-vos en aquestes dades. Segons la consultora Oracle Marketing, cadascun de nosaltres consulta el mòbil unes 150 vegades al dia. I a l'estat espanyol, gairebé el 97% de la població té mòbil i hi ha 126 línies per cada 100 habitants. Clar, per tant, ens quedava un percentatge molt minç, no? Molt petit. Malgrat això, tot i que ens ha costat, com dèiem, contactar-la, recordem, a qui saludarem tot seguit, no ha estat seduïda mai per un smartphone, si més no li preguntarem. Hem aconseguit localitzar-la, per tant, podem constatar que en el ple segle XXI es pot viure sense mòbil. Tere i Rauret, bon dia.
Hola, bon dia.
Es pot viure sense mòbil?
Sí.
Com ho fas, tu, això?
Tothom vivia sense mòbil fa uns anys.
Clar, perquè tu has tingut alguna vegada mòbil?
Mai.
Mai, eh?
Mai.
Tere? I per què vas decidir no tenir mòbil?
Fins a dia d'avui no he trobat la necessitat de portar un mòbil a sobre.
Clar, no has tingut aquesta necessitat, no? Però, Tere, en els últims 20 anys, quantes vegades has tingut aquella sensació, no?, d'haver-te de justificar com estàs fent ara mateix, quan has dit que no tens mòbil?
No, no et pen... Bueno, ho expliques, però al final la gent ho entén. N'hi ha que et pregunten com t'ho fas i n'hi ha que et diuen, pues, molt bé, sigues així.
I escolta, com t'ho fas?
Com m'ho faig? Bueno, fins fa poc... Jo el que... O sigui, jo no estic en contra dels mòbils, simplement de fer-ne un ús personalitzat, no? Jo no tinc mòbil, ni n'he tingut mai cap, i no porto mai un mòbil a sobre. La meva parella té un mòbil i per mi és com si fos el telèfon d'abans. Vull dir, a casa hi ha el mòbil, jo si el necessito faig una trucada així, però pel meu dia a dia jo no estic mai localitzable ni tinc la necessitat.
Escolta, i la gent que tens al teu voltant, perquè podem dir que treballes d'atenció al públic, això podem dir, no, Tere?
Sí, sí, sí.
Val. I la gent que amb qui treballes, els teus amics, la teva parella ja té localitzada, òbviament, però bé, o, en moments
com,
no, eh?
Com abans, saben?
Com abans, no?
Clar, com abans, és que no funcionava, vull dir, la vida no va parar perquè no hi hagués la gent localitzada. Jo no vull estar a les 24 hores localitzable per tothom, això ho tinc claríssim, ni vull, i sobretot no vull dependre d'un telèfon.
I a la feina com es posen en contacte amb tu? Amb e-mail, fa servir e-mail o altres...
A la feina, bueno,
sí.
Saben, a recepció, doncs ja tenim a l'extensió, vull dir jo.
Però hores, per exemple, doncs, si quedeu per anar a sopar, o el que sigui, amb els amics, tot passa, diguéssim, pel fixe de casa, el de tota la vida, no? Tere, entenc?
Bueno, sí, o si no... Jo em funciono molt també com abans, vull dir, sé quedar, no?, d'una altra manera, o sigui, en les cases, i sé fer-ho presencial, i sé parlar amb la gent, i si... Jo, per exemple, sé que els divendres les meves amigues volten per un cert lloc, no?, si les vull veure, me'n vaig allà, i si no hi són, no passa res, m'entorno a casa.
Tere, tu d'on ets? Ho podem preguntar o no?
Cervera.
De Cervera.
Sí.
Visca la Segarra, et diré,
Sí.
Clar, això també ho teniu molt... El fet de... Clàudia, ara estem escoltant la Tere, no?
Sí.
El fet també de la Tere, és que jo ja sé que els divendres les amigues estaran, no?, al lloc de sempre, però
sí.
Tere, d'alguna manera... A veure, si m'ho permets dir-ho així, la falta de connexió permanent, no?, amb tu, clar, t'obliga a ser més regular en els hàbits o a complir uns horaris, no?, més rigor, això d'arribar amb les cites amb més puntualitat?
Jo et diré que potser tinc més relació jo que molta més gent que té mòbil.
Ah.
Perquè jo sempre he cuidat les meves relacions, no? I llavors ho faig d'una manera que ho he fet sempre i que, bueno, que sempre m'ha anat bé així. No necessito... és que no necessito el mòbil.
Mira.
No el necessitaria les 24 hores i tindre-la a sobre. Això és el que... El que no entenc de... O sigui, que tothom hagi de tindre un mòbil, no ho entenc.
Clar, és això, no? Això...
El mòbil a la família i tindre el dispositiu i tindre com abans el telèfon penjat a la paret, no?
I és que a més veiem que a vegades en els grups, per exemple, de WhatsApp, el que passa és que montes una quedada i al cap de... No, quan queda una hora per quedar, algú es despenja del plan, l'altre també, i si tu no has mirat el telèfon, et quedes penjadíssim. I crec que abans, quan no teníem aquesta possibilitat, hi havia més compromís, no? O sigui, també van detriment a vegades del compromís el poder contactar-te en qualsevol moment i desmuntar-ho tot a última hora. Així que sí, estic totalment d'acord amb la Tere.
Vull dir, jo a vegades he quedat amb gent i després no s'han presentat, no m'han pogut avisar, i jo al cap de 10 minuts jo he vist que ha passat alguna cosa, marxo a casa i ja està.
És que, de fet, a mi, bueno, em van robar el mòbil el dilluns i porto com 4 dies sense mòbil, que també està sent com una experiència molt diferent, a més amb un pic de feina que aquesta setmana era crucial, i la veritat és que ens n'hem sortit perfectament.
Has sobreviscut.
I, clar, és a dir, me n'he adonat que no era tan vital, que hi havia altres maneres, que amb l'email, el tal, preparant-me les coses, quedant exactes, sent més puntual, concret i tal, no és tan vital i necessari, o sigui...
Bueno, fins a poc es vivia sense, vull dir.
I tant.
Tres alternatives, i la gent es veia més, al final... Jo crec que ara està la gent més comunicada, potser, però no es veu tant.
També s'ha perdut, no?, altres vies de comunicació, sens dubte. Tere, pel fet de no tenir mòbil, tu creus que tens una vida menys estressant?
Bueno, una part probablement sí. La dependència aquesta de la pantalla, d'estar contínuament pendent de coses, sí, jo no la tinc.
I tu ens has dit que tu mai t'has sentit seduïda per un smartphone, però hi ha algun moment, jo estic aquí fent d'advocat del diable, Tere, perdona'm, però hi ha algun moment en què hagis pensat, ara necessitaria el mòbil?
No.
Mai, eh?
No, perquè quan em trobo en situacions d'aquestes, m'encanta resoldre-les sense el mòbil.
Clar.
A mi, les aventures, tot el que em pugui passar, que em suposi una mica d'esforç, ja m'agrada. I llavors encara ho disfruto més, no tindrem.
Doncs, Clàudia, tu aplaudeixes, eh?
Sí,
el que
bueno, perquè crec que és important, doncs, això, acostumar-nos a espavilar-nos, no?, a buscar-nos una mica la vida, si no sabem on està un lloc. Jo recordo també abans que no teníem mòbil i ni Google Maps ni res, i jo arribava a tot arreu, m'orientava, sabia, i ara vaig més perduda, que no hi ha vegades hagués el Google Maps i acabes en un lloc que no era el que volies anar, no?, i dius, merda. Però sí, jo estic, sí, d'acord.
Crec que crea unes necessitats que no són reals, sí. I després, al final, jo aquestes pues no les tinc.
Tere, recomanaries, per tant, a la gent que visqués sense mòbil o què?
Jo recomanaria que en fessin un bon ús. Vull dir, el mòbil el pots tindre, però
sí, és la clau.
És el problema.
Doncs, Tere Rauret, moltíssimes gràcies
per
haver entrat aquí al matí a Ràdio Estel. Ens has fet bastant enveja. A mi m'ha fet enveja, Clàudia. Jo m'estic repensant ara això de tenir mòbil. Tere, gràcies. Que tinguis bon dia.
Vinga, bon dia.
Gràcies.
Doncs, Clàudia, aplaudim, com dèiem, el testimoni de Tere. Sens dubte ens ha donat un altre punt de vista. Gràcies també a través del Mobile Social Congress, òbviament també per donar-nos un altre punt de vista sobre l'ús del mòbil i arribar a aquesta conclusió, no?, que a mesura que passen les hores, els dies, no?, pot ser que la persona doncs comenci a adonar-se que no necessita, no?, mirar la pantalla cada 5 minuts, que no és tan important, no?, veure la darrera foto publicada pels teus contactes a Facebook, a Instagram, o està de manera com compulsiva, no?, que dèiem.
Clar, sí, que no és necessari, però no perquè no només no sigui necessari, sinó per tot el que et perds.
Ara, no?, perquè potser el que canvia és el que tenim al nostre voltant, no?, el que estem vivint en el nostre present, i no és el que estem o el que creiem que hem de veure a través de cap pantalla. Clàudia, moltes gràcies.
Gràcies, Marcel.